Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Però allà...
Veus com haig de venir perquè no veus la notícia?
Sí, estic encantat que vinguis. Sí, perquè m'he quedat amb aquest titular i ara veig que la cosa estava dins. I ara de què viu, per exemple, Urdangarín? Què fa?
Que és de
res.
T'ha dit que cobra 6.000 euros.
Què has de fer? Clar, tu què faries amb 6.000? Tu estaries 5 hores aquí per 6.000.
A veure, amb el careto.
Digue-ho. Amb tot el carinyo a RAC1.
5 hores no, eh?
Clar, amb tot el carinyo a RAC1 i a tots els que...
Ni per 10.000, eh?
Clar, ni a tots els que ens estimem, no sé què, però jo 6.000, jo feia 4... Eh? I ja...
Però vindries aquí segur.
Aquí vindria, aquí i al Giro també.
Sí. O no, però ja. I te'n vas a viatjar, eh?
Sí,
home,
però,
per favor.
No, però un dia així a xuxonejar i a riure jo vinc.
Ah, mira.
Sí, home, sí.
Tu vulguis i
cada
15
vulguis. Dies, clar, estaria supervalorada.
Bueno, escolteu, que hi ha un embolic amb el testament de Sílvia Tortosa.
Ai, mira que hem passat tota la vida de la Sílvia Tortosa, que ja ni ens en recordem d'ella,
però
ara aquí, no
vegis. Aquí ens fa gràcia perquè hi ha Parada pel mig, home, perquè sí, fa un mes que va morir.
És mi mejor amiga.
Doncs José Manuel Parada ha donat detalls sobre el seu testament.
Claro.
Bueno, és que ahir es van parar els programes per la tarda, quan va fer el tuit. Parada.
I fer una parada.
Què va dir Parada? Jo no he vist això.
Quan Parada... Van parar i van dir...
Que estava ahogando.
Van dir, en un Instagram, en l'Instagram del Parada...
Ah, l'Instagram, va.
Abre tu Instagram, Parada, i ahir va penjar una foto de la...
Ara lo abro.
Abre-lo, de la Sílvia Tortosa.
Espérate.
Perquè no, aquest testament estarà dividit en 4 parts. El que hem d'explicar és que l'ha canviat 9 vegades durant la seva vida, la última quan va saber que aquest marit...
Lo tengo aquí, si jo quieres.
També, aquest marit li va fotre les banyes i va dir, sàcalo, sàcalo d'aquí.
Jo ho faig cada mes, de canviar el testament.
Sí?
Cada mes.
I cada mes tens canvis?
I tant.
M'has posat?
I en parlarem.
No té res, fa.
Ah, no?
Però seria que la xera... Que té 200 anys, preciosa.
Marcelino Virgili cede sus pertenències a Laura Fa, seria... Seria
un marrón
titular de la revista Semana, sí, i de totes.
Perquè hi ha herències que més val ni acceptar-les.
Ni acostar-les.
Hi ha una mica de curco, però amb allò del carcomín va la mar de bé.
Ah, molt bé.
Bueno, què diu, Parada? No? Què ha passat?
Se acabaron las especulaciones. Eso estoy leyendo de mi Instagram, ¿eh?
Sí.
Se acabaron las especulaciones en torno al testamento de mi querida Sílvia Tortosa. Su voluntad ha sido repartir sus bienes en 4 partes. Pongo el hashtag José Manuel Parada Oficial y sigo. Las hermanitas de los pobres que siempre nombraba se llevan la peor parte.
50.000 euros.
Y ya está.
Clar, s'emporten 50.000 euros. Llavors, de les altres parts, té com una família als Estats Units, amb unes propietats que s'ho quedaran ells, i a la seva amiga, l'Anna Congost, que és la seva albacea, que no sé com és en català.
Ai, no,
la lingüista...
No ho sabríem dir, això, eh? Molt complicat.
És que es fa servir molt aquesta, i jo mai he entès molt aquesta figura. Em costa...
Bueno, no, sí.
Marmassó.
Això. Coi. Bueno, doncs la marmassona... és la que també s'emportarà una altra part, i a més la que està amb ella tots els últims anys. I després té una altra amiga que es diu Anna Umbral, que és germana del cantant Pepe Umbral.
Ah, sí, claro.
Sí, jo no tinc ni idea qui és Pepe Umbral. A mi em sonava el Paco Umbral.
Sí, però Pepe Umbral és muy famoso.
Però Parada ha dit que també aniria alguna cosa a l'Anna Umbral. Però no hi ha encara... ara que parlaves de desgràcies,
sí.
A quina família no hi ha també embolics amb les herències? Per tant, Sílvia Tortosa, que hem passat d'ella, el destape se li feia cas, però tots aquests anys ningú li ha fet cas i ha estat fent coses una mica de segona. Ara que hi ha desgràcia, les teles cada dia fan, sobretot Son Soles, fan pics amb Sílvia Tortosa. I trobo que tampoc, no?
A la que hagi Parada pel mig, té una facilitat per embolicar les coses sorprenent.
I jo també lo estoy pasando muy mal
muy
con el tema del testamento, porque toda la gente a la que le dejo cosas se me están muriendo. Le dejé, bueno, una vajilla cartujana a Concha Velasco, que la tuve que quitar de herencia porque se me murió. A Silvia Tortosa, bueno, yo le había dejado una mesita salón maravillosa de estilo rococó, pues también la tuve que quitar. Lo mismo ha pasado con un mantón de Manila.
Pero tú dejas cosas en vida, diguéssim.
Bueno, el testamento, claro.
Si es morir,
claro,
va,
claro, exactament.
Digo, okay, ja no se lo puedo dejar.
Sí, sí. Però em refereixo.
Ja, perdoneu, ja m'entens.
Carmen Sevilla, le dejé también, pues en este caso, ja, una cobertería, pues tampoco se lo puedo dejar. A María Teresa Campos, un juego de café, tampoco. Y ahora ya, pues, Chelo, la tenía en el testamento, quiere que le quite, porque dice, voy a salir con las patas por delante.
No, no la quites a Chelo, ¿eh?
Y al necesita. Paso que vamos, pues solo me quedará de heredero universal Paco Claver y sus maravillosas canciones.
Esperaba primavera, esperaba que llegaras, pues sabía que traías para mí un nuevo amor.
Claro.
Ese amor que nunca llega, llega con la primavera, ay, que ha asomado a mi ventana. Salud de este nuevo amor, bienvenido, bienvenido, amor.
Mare meva. Marcelino está disfrutando.
Bienvenido, bienvenido.
Bueno, aquí el que m'ha après és que qualsevol document que arribi José Manuel, claro, Parada, le deja en testamento, ja pots apretar córrer perquè seràs el següent, claro, que hi ha per al cementiri.
No quiere nadie ser mi heredero.
No pongas a Lola Herrera.
No, per favor.
Pues mira, lo había pensado.
Laura, moltíssimes gràcies, una abraçada. Que vagi bé. Mientras Parada va...
Bueno, y tengo también una noticia que he publicado en Instagram.
¿Qué ha pasado?
De unos pajaritos que les hice un comedero, que pongo en Instagram, pongo la imagen de los pajaritos comiendo en el comedero.
El vídeo.
Sí. Estos pajaritos que vienen cada día a comer a mi ventana y me alegran la vida, me van a arruinar. Se lo comen todo.
Pero si no existen los pájaros,
que
¿no?
Que sí, que sí.
Qué miserable.
No, no, que no existen.
Que... Sí, que hi ha una conspiració també, eh? Avui en parlarem de conspiració.
Sí?
Sí, 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 a partir de les 6 de la tarda.
Ah, mira.
Passen 6 minuts de les 5, Pol Prats, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Bassas, què tal?
Bona tarda.
El sector immobiliari surt en tromba en contra del decret de llei del govern, ho hem explicat, per regular els lloguers de temporada i els dels pisos per habitacions.
Sí, els portals immobiliaris i els agents de la propietat immobiliària critiquen el nou decret llei aprovat aquest dimecres, que estableix que només poden ser considerats lloguers de temporada els que tenen un ús vacacional i recreatiu. La resta se'ls considera lloguers d'habitatge permanent i, per tant, estan sotmesos al topall de preus. En un comunicat, els APIs retreuen al govern que hagi tirat pel dret i que no els hagi consultat abans de prendre aquesta decisió. En la mateixa línia, portals com Idealista o Pisos.com titllen el decret d'intervencionista i avisen que els propietaris trobaran la manera d'esquivar-lo. La norma entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i això podria ser aquesta mateixa setmana. La Unió Europea ha donat llum verda a endurir els límits de contaminació de l'aire. Aquesta tarda l'Eurocambra ha aprovat definitivament la llei que obliga els estats a reduir a la meitat els seus nivells de contaminació atmosfèrica abans del 2030. En concret, la norma posa topalls més estrictes als que hi havia fins ara, els contaminants que tenen més impacte en la salut humana, com per exemple les partícules fines, el diòxid de nitrogen i el diòxid de sofre. El ponent de la llei, l'eurodiputat del PSC Javi López, celebrava d'aquesta manera l'aprovació del text.
I think it's a good news for Europe.
És una bona notícia per a Europa que aquesta legislatura hagi acabat abordant la major amenaça ambiental per la salut humana i la lluita per un aire més net.
And the fight for cleaner.
La norma tira endavant el mateix dia que l'Eurocambra ha aprovat la primera llei europea contra la violència masclista, un pas inèdit perquè és la primera vegada que la cambra pacta un text de violència de gènere, però es queda a mig camí perquè no qualifica la violació com a delicte criminal europeu. En canvi, sí que ho fa amb el matrimoni forçat i l'assetjament sexual a les xarxes. Més coses, en els últims 50 anys les vacunes han salvat 154 milions de vides arreu del món. Això són 6 vides per minut. Són dades que ha publicat l'Organització Mundial de la Salut amb motiu de la Setmana Mundial de la Immunització, que comença avui. Des de l'OMS creuen que aquestes xifres demostren la importància de vacunes bàsiques com les de la diftèria, la tos farina o el tètanus, entre d'altres. Ara bé, el seu director, Tedros Adhanom, assegura que encara hi ha feina per fer.
We cannot... Take this game.
No podem donar per fets aquests èxits. La pandèmia del Covid va irrompre programes de vacunació arreu del món i en molts països les guerres i els conflictes fan que milions de persones no tinguin accés a les vacunes.
Per això demanen als governs d'arreu del món que continuïn invertint en vacunes per protegir la població. I en clau de successos, a Santa Coloma de Gramenet, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs l'home de 27 anys acusat de matar-ne un altre diumenge durant una baralla. Els Mossos el van detenir dilluns i aquesta tarda el jutge l'ha deixat en llibertat, investigat per un delicte d'homicidi i un altre de lesions. També li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir de l'estat i li demana que estigui sempre disponible per presentar-se als jutjats quan li requereixi.
I als esports, d'aquí una hora juga el derbi de la Lliga Femenina de Futbol entre Llevant, Les Planes i el Barça, les blaugrana abans de disputar la tornada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea. Sant Joan Despí, Gerard Ballera.
Sí, tenim 11 confirmat del Barça per aquest partit contra el Levante Las Planas. No hi ha cap jugadora titular de l'altre dia contra el Chelsea. Juga Sandra Paño sota pals, amb Brons, Marta, Jana i Corrales en línia defensiva. Al mig del camp, Bartel, Vicky López i Alexia. A dalt formarà amb Bruna, Pina i Brooks. Encara esperant, per cert, l'11 del Levante Las Planas. El Barça a 3 victòries. Matemàticament, de ser campió de Lliga, el Levante Las Planas amb urgències. Només té un punt de marge respecte a la zona de descens.
Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, assegura que les obres del nou Camp Nou van sobre el previst i dona més detalls de com serà el retorn de l'estadi.
De moment tornarem amb dos graderies renovades, amb capacitat doncs, per 60.000 espectadors, més o menys. Ja està aixecant-se els fonaments de la tercera graderia. Les dues graderies que tenim ara, és primera i segona, en el camí de poder posar ja les cadires, va un bon ritme.
El mateix dia que hem sabut que el Barça i el Comitè Tècnic d'Àrbitres es reuniran en els pròxims dies per analitzar la polèmica en el Clàssic, mentre el Club Laurana decideix si engega les accions judicials previstes o bé les paralitza a l'espera d'aquesta reunió amb el CTA. Avui també tenim bàsquet. A les 9 i en directe a RAC+1, el Barça rebrà l'Olympiacos al Palau en el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, i en tenis, Rafa Nadal ha assegurat aquest migdia que no jugarà Roland Garros si es troba com ara. Tot i això, el Balear té previst jugar al Masters 1000 de Madrid, on debutarà demà contra el jove nord-americà Darwin Blanc.
Les properes hores no s'esperen precipitacions i no serà fins al final del dia que n'arribaran algunes de febles a la Vall d'Aran, amb una cota de neu entorn als 1.200 metres. Continuarà bufant el vent moderat a la plana de Lleida i en molts sectors del sud del país i també al nord de l'Alt Empordà. Demà ens llevarem amb menys fred i ja sense glaçades fora del Pirineu i el Prepirineu. Demà al matí es poden escapar alguns ruixats poc importants a les comarques de Girona. Serà durant la segona meitat del dia que seran freqüents al nord de la demarcació i al Pirineu Occidental, amb neu a partir d'uns 1.600 metres. Al migdia, en molts casos, recularem 2 o 3 graus.
Versió RAC1.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC. I som per ajudar.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu. Només el 25 d'abril, en hipermercats i a Carrefour.es, tens un televisor de 32 polzades Telefunken a només 99 euros. I acumula el xec estalvi cada vegada que posis carburant a les gasolineres Carrefour, el 8% habitual i 4 cèntims per litre d'acumulació addicional. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
A MediaMarkt t'estem donant des del 99 la millor tecnologia. I 25 anys després ho continuem fent. Amb un portàtil Asus amb processador Intel Core i7 i Microsoft Office de regal per 699 euros. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolí. Astenolí amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolí, de Laboratoris ERN.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que tu passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva el teu viatge de tour mundial a les Illes, Carib, Tailàndia, Egipte, Walt Disney World, amb fins a 500 euros en cupó regal i preu sense sorpreses amb Fastpack de tour mundial. Consulta les condicions.
Viajes al Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Un quart de sis clavat, Marta Gaila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció al que explicarem a continuació perquè té nom propi i és Begoña Gómez. El govern espanyol no dona cap credibilitat a la demanda que un tribunal de Madrid ha acceptat contra la dona de Pedro Sánchez. Begoña Gómez és una denúncia del sindicat d'ultradreta Manos Limpias per corrupció i tràfic d'influències. Aquest matí el president espanyol deia això.
En un dia com avui, a pesar de tot, sigo creyendo en la justícia de mi país, en la autonomia, la independència en su caso, en la separació de poderes.
El PSOE assegura que es tracta d'una denúncia falsa i acusa el PP de superar tots els límits per intentar tombar l'executiu. Ens ho explicarà a Madrid el periodista i escriptor Ernesto de Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, querido Marc.
Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer escoltar-lo, com sempre, l'endemà de Sant Jordi. Ernesto, que el jutge hagi acceptat la denúncia implica que hi ha alguna base creïble per a aquestes acusacions?
Bueno, hay un dicho que es Dios los cría y ellos se juntan. Y no sé cuánto se usa en Cataluña, pero yo creo que sí. Es el Centro Virtual Cervantes, que es una especie de diccionario sobre determinados dichos, dice que alude con cierta ironía a la inclinación natural que lleva a juntarse a los de un mismo genio y temperamento. Se aplica más bien a personas de conducta censurable. Bueno, yo creo que estamos hablando del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, de la Audiencia de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado. Bueno, pues este es un juez que tuvo la intención, fíjese, en el año 19, finales de 19, de salir como juez de apoyo de Manuel García Castellón en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. Es una aspiración legítima y absolutamente entendible, porque como usted sabe, la Audiencia Nacional es un lugar de gran notoriedad, ¿no? Más por los titulares de periódico que por sus resoluciones judiciales, me permito agregar, ¿no? O la calidad de sus resoluciones judiciales.
Sí.
Pero el juez Peinado intentó conseguirlo, pero no lo consiguió, no tenía la antigüedad necesaria, otros consiguieron ese puesto y él no pudo ir. Bueno, es un juez que en este momento lleva un caso que es muy interesante, que nos puede dar alguna clave.
A ver,
si le parece, Marc.
Sí.
Es una querella que presentó en el año 2022 y que la dimitió a trámite el partido Vox. Es una querella a la que los periódicos de la derecha en Madrid dieron mucho bombo, en especial el diario ABC, y eres una querella contra la editorial Santillana. En ese momento Santillana, en aquel momento todavía era Prisa, hoy ya no lo es porque lo ha comprado una empresa finlandesa. Yo creo que los finlandeses deben estar absolutamente desconcertados. Bueno, el juez Peinado admitió la querella de Vox por un presunto delito contra el honor, hablaban de calumnias, porque sí. En el texto de Editorial Santillana, fíjese, un texto de Editorial Santillana que se refiere al primer historia del mundo contemporáneo de primero de bachillerato. y es un capítulo que se llama El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. Muy Pero bien. Bueno, lo que aparece en toda esta historia es un mapa, Marx,
¿sí?
de España,
¿sí?
y en el mapa de España aparece Vox, junto a un porcentaje, el 15% de votos, que es el que obtuvo el partido de Santiago Abascal en 2019, cuando se convirtió en la tercera fuerza del Congreso.
¿Y on hi ha el problema?
En que dice que es un partido de extrema derecha.
Ah, y amb ells no els hi sembla, ¿no?
Entonces el juez considera que esto es parte de un delito de honor, y entonces, claro, los delitos de honor y los delitos de calumnias, injurias, requieren antes de, digamos, de romper una conciliación.
Sí, Vox no es considera de extrema derecha.
No, considera que es una ofensa. Y entonces, como en este caso no ha habido conciliación entre las partes, pues el juez decidió, para ampliar y prorrogar los plazos, meterle un delito de odio. Delito de odio. La audiencia de Madrid ya le ha dicho que no puede prorrogar más. Ya lleva 2 años con el caso y no toma decisión final. Si convierte eso en un procedimiento abreviado y los procesa, pero lo ha interrogado a todos los directivos de la vieja editorial Santillana. Y es un juez que, cuando los testigos empiezan a declarar, les interrumpe y le dice: mira, a mí no me interesa lo que usted dice. No tengo interés en lo que usted está diciendo. Este es un poco el personaje.
Ernesto, estic fascinat, pel que m'està explicant. O sigui, els hi diu que no li interessa el que li estan dient.
No le interesa todo lo que le está contando. Y entonces es un juez, en fin, un juez muy peculiar. Es un juez que, digamos, se maneja, en fin, es un juez que está muy contra los periodistas. En su día hizo en relación al caso de los CDR, porque se filtró una información, pues hizo una investigación tremenda, imputó a varios medios, tremendo. Entonces, bueno...
Ahora, té aquesta feina d'intentar dilucidar si Vox és extrema dreta?
Exacto.
No deixa de ser interessant a veure què...
Dos anys
per dilucidar-ho.
Y prorrogando cada 6 meses el procedimiento.
Caray, tú.
Y sirviéndose del delito de odio para tener posibilidades de prorrogarlo y mantenerlo más abierto. Entonces, esto nos dice, esta historia del mapa de Santillana, esto nos dice claramente que si por un mapa tenemos una historia de 2 años, y además decir que de extrema derecha es una descripción, no es un adjetivo.
También es verdad.
No es una calificación. Uno dice de izquierda, otro de extrema izquierda, otro de derecha, otro de ultraderecha, y tal. Y estos, pues, han hecho esta historia contra Santillana, cuando Santillana era de Prisa, de la editorial Prisa. Es decir, que en aquel momento podía tener algún interés para Vox. Però ara ja no és Prisa, i ara és d'unos finlandeses.
Que no deuen entendre res. Deuen estar allà i, bueno, no, què m'estan dient, no?
Hay un juez ahí en Finlandia. Un consejo de administración donde explican que les quieren sentar en el banquillo por un libro de texto donde dicen que Vox es de extrema derecha.
Ernesto, com està el país, i com està la política i la judicatura? Però aquest és el perfil d'aquest jutge que ha de decidir sobre Begoña Gómez.
Bueno, entonces yo creo que lo que tenemos aquí es una, digamos, en la medida en que los medios de comunicación, y en particular uno de ellos, el Confidencial, y el PP, han dado aire a esto, digamos, es el anillo al dedo que le venía bien al PP, porque ya el PP esta mañana ha preguntado ¿qué tiene que decir Pedro Sánchez sobre la querella? Una querella que es secreta y que además no ha sido comunicada a su interesada.
¿Ah, no?
Es decir, Begoña Gómez. No tienen conocimiento. Entonces, una gran victoria del diario El Confidencial, que manos limpias, que cuyos directivos han estado encarcelados, que son unos, digamos, que han dado sablazos a la banca, que han actuado como un verdadero sindicato del crimen, que es una gran victoria para este periódico, para su prestigio. Fíjese, Mark, estamos todo al revés, del mundo al revés, para su prestigio, que este sindicato pues haya presentado una querella y este juez la haya admitido a trámite. Y ahora el PP ya, como el tema está judicializado y la justicia española es sacrosanta, ha encontrado su nuevo García Castellón.
¿Y quién recorrido tendrá?
Dios los cría, Marc, y ellos se juntan.
No, le preguntaba que a quién recorrido tendrá.
Pues yo creo que el problema es que usted, si me preguntaba hace 2 años qué recorrido tendría la querella contra Santillana, ¿qué le podía haber yo respondido?
Pues nada.
Que la iban a archivar después de tomar una declaración y terminar, ¿no?
Sí. Y si el mapa de Santillana llevamos 2 años, pues Begoña, vaya a saber.
Claro, hasta el final de la legislatura, o lo que dure la legislatura.
Doncs Déu-n'hi-do. Però vostè aquí no hi veu cap...
De unido, és que sí. és tremendo. És a dir, és com si vieras en una... Si hicieras una pintura del sistema judicial español y vieras la degradación, el tono que va asumiendo, ¿no? Uh-huh. Es tremendo.
És la dona de Pedro Sánchez, això és evident que no se li escapa a ningú. El jutge accepta aquesta denúncia, que implica que hi ha d'haver-hi alguna base creïble en les acusacions. Hi ha una base creïble?
En mi opinión no hay ninguna base creíble. En mi opinión es una querella forzada, hecha a la luz del caso Koldo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, y punto. Es decir, el PP ha encontrado en el caso Koldo, que ya veremos en qué termina, porque esto hay un elemento de globo que yo veo allí, pero lo que le quiero decir es que el PP ha encontrado en el caso Koldo la guinda de la corrupción que le faltaba para terminar. Empezó con que Pedro Sánchez iba a hundir la economía hace 2 años, que iba a haber un hundimiento profundísimo de la economía, palabras literales de Feijóo. Bueno, eso no solo no se produjo, sino que la economía está creciendo en términos de crecimiento, que es lo que siempre el PP valora, cuando está en el gobierno, en términos de crecimiento está creciendo. Es decir, yo no digo que ese crecimiento sea igualitario, esté bien o mal, al contrario, lo critico, pero siempre para el PP, cuando gobierna, estas tasas de crecimiento son espectaculares y son obra suya, obra propia suya, no de las fuerzas del trabajo, de la empresa, sino suya, de la política económica de Montoro, la política económica de Guindos, todo es así. Bueno, ahora esto no lo reconocen, ahora dice que es un trampa, que las cifras no son creíbles, sí. Y todo eso. Y entonces ha encontrado en la corrupción el elemento que le faltaba para dibujar al sanchismo, porque hasta ahora el sanchismo no tenía esa guinda de la corrupción.
És curiós que el PP busqui corrupció en altres partits, no, també?
bueno, sabe que eso vende.
Sí, por la cuenta que...
En carne propia lo sabe.
Ernesto, canviem d'història. Hem de parlar del cas que afecta Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Avui es reuneix la Junta de Fiscals de Sala, que és el principal òrgan assessor del fiscal general de l'Estat, per posicionar-se sobre la denúncia que Amador va presentar contra la Fiscalia. El cas és que la fiscal de Madrid s'ha oposat a arxivar la querella, tal com li va reclamar la tinent fiscal del Suprem, Maria Ángeles Sánchez Conde. Però anem a pams, perquè si no ens perdrem. González Amador, per què va denunciar la Fiscalia?
Bueno, González Amador denuncia a dos fiscales, no a la fiscalía, sino a dos fiscales, la fiscal jefe de Madrid, la señora Pilar Rodríguez, y al fiscal que lleva el caso de sus delitos fiscales, sus dos presuntos delitos fiscales y uno de falsedad, que es Julián Salto. Julián Salto se ha hecho famoso por esto. Bueno, la denuncia está, digamos, muy bien fundamentada, en mi opinión, porque tratan, de alguna manera, de aprovechar un error garrafal que cometió Álvaro García para desviar la atención de el principal problema, que es la deuda que él estaba dispuesto a pagar a Hacienda, y a aceptar los dos delitos y el falseamiento que había provocado en la compra, en el contrato de compra de mascarillas durante la pandemia.
Ah, exacto.
Entonces, ahí él obtuvo un ingreso muy importante, fue una operación de 2 millones de euros, él tenía que pagar una cantidad de Hacienda, pues hizo una serie de acciones de carácter irregular a través de sociedades pantalla, y al final pues se quedó una historia de una deuda de 350.000 euros o algo parecido. Entonces, él estaba dispuesto a llevarlo adelante, a hacer un acuerdo de conformidad, pero esto siempre tiene que pasar primero por un juicio, por una judicialización, por ahí un delito penal.
Exacto.
Ya sabe usted que más cuando son más de 120.000, son 120.000 euros o más, eso es delito fiscal. Uh-huh. Entonces, la historia es que el fiscal general, aprovechando Álvaro García, aprovechando una manipulación que hizo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que es la pareja de Alberto González Amador,
sí.
Rodríguez, en un gesto de sus gestos habituales, dio a conocer a varios medios un correo que era un correo reservado de intercambio entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Era un correo donde decía que estaba referido a lo que le decía el fiscal, no lo que decían González Amador o su abogado, que se llama Carlos Neira, y entonces aparecía como que la fiscalía proponía un acuerdo de conformidad sobre todo el tema.
Uh-huh.
Entonces, la idea de Miguel Ángel Rodríguez era esta: hombre, están hablando de este señor en la prensa, dicen que debe cantidad de dinero, y la fiscalía es la que propone el pacto. Muy hábil. El problema es que ese era un correo reservado.
Yeah.
Pero ese correo reflejaba la mitad de la realidad. ¿Y cuál era la realidad completa? La realidad completa es que el pacto lo había propuesto el abogado de González Amador.
Ay.
Y la fiscalía le contestaba que era posible, como siempre es posible, un pacto de conformidad, siempre que se acuerden una serie de condiciones. Y entonces, en esa parte de otro correo, el señor Neira, en nombre de González Amador, reconocía los delitos cometidos y la decisión de pagar la cantidad que se le pedía.
Es decir, que es va a filtrar la part que interesaba, quedaba el 50% de la historia.
Eso. Entonces, aquí se planteaba una situación. ¿Qué hacer? El fiscal general del Estado entendió que esto era una patente de corso para entrar a saco contra Isabel Díaz Ayuso a través de su novio,
de Alberto González.
¿Entrar a saco qué quiere decir? Quiere decir sacar a la luz toda la seguidilla de hechos que habían tenido lugar en los últimos meses en la inspección fiscal, en la inspección de la agencia tributaria. Esta era una opción. Había otra opción, simplemente desmentir lo que planteaba Miguel Ángel Rodríguez, limitarse simplemente a decir que el pacto había sido propuesto no por la fiscalía, sino por González Amador, y punto. Con eso se desvelaba la manipulación. Eso es lo que planteó la fiscal superior de Madrid, una señora muy experimentada, una fiscal con mucho conocimiento, que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial en su tiempo, hace ya años, y que ahora es la fiscal superior de Madrid. Se llama Almudena Lastra. Cuando el señor García le dijo que había que sacar un comunicado, ella le dijo, esto es el miércoles 13 de marzo, ella le dijo, vamos a sacar un comunicado que diga simplemente, desmentimos la información que ha dado el señor Rodríguez. El pacto lo propuso el señor González Amador. Ajá. Punto. Pelota. Y entonces el fiscal general dijo, no, vamos a hacer un análisis de todos los correos, vamos a poner la sucesión de negociaciones de las últimas semanas. Y ella le dijo, eso me lo pones por escrito, porque yo eso no lo hago. Entonces, la señora Alastra le puso por escrito esto que le estoy contando, y le dijo, me tendrás que dar una orden, porque yo no estoy de acuerdo. Sabe usted que el Ministerio Fiscal es un organismo muy vertical, muy verticalizado, muy, muy con categorías, y es un ministerio muy de disciplina, y entonces el señor García decidió más tarde, eso fue la noche del miércoles 13, decidió hacer el comunicado, por su cuenta. Es decir, lo firmó como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero lo hizo él, lo hizo la Fiscalía, mejor dicho. Es decir, él y sus colaboradores en la calle de Fortuna y número 4. Y firmaba la Fiscalía de Madrid. Y en el comunicado ponía de relieve una serie de negociaciones que son parte de las negociaciones reservadas entre un abogado y un fiscal.
Negociaciones habituales que no tendrían por qué sortir a la llum.
No puede salir a la luz porque son de datos que no son secretos, porque aquí no había sumario, no había juez todavía. Pero lo que no puedes hacer es poner de relieve información confidencial aprovechando que el otro había metido la pata. Es decir, el señor Álvaro García aprovechó el error, que yo creo que era un error de Miguel Ángel Rodríguez, de dar a conocer un correo parcial, manipulado, para entrar a saco. Y claro, yo digo, hombre, ¿y por qué? Y la única explicación, Marc, es muy sencilla. Porque en esos días de marzo se acababa de levantar el secreto, el sumario del caso Coldo.
Vaya.
Y la prensa estaba hasta el gorro del caso Coldo.
Ya.
Entonces este hombre se puso la medalla y dijo, este Rodríguez ha cometido un error, yo entro a saco. Pero claro, al final, ese error que cometió Rodríguez se ha convertido en una cáscara de plátano que la ha pisado este señor Álvaro García, porque no se puede hacer eso. Y entonces esa es la querella. Esa es la querella que ha presentado. Y es una querella que ahora no quieren que se admita a trámite por parte de la Fiscalía, pero ellos no deciden quién admite a trámite. Eso lo decide el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es Celso Rodríguez, que es un Rodríguez Padrón, que es un magistrado muy experimentado, un hombre con mucha experiencia, 36, 37 años de carrera judicial. Es una querella, como las miles de querellas que se presentan los días, y dice la Fiscalía que no se debe admitir a trámite, que el informe no se debe admitir a trámite. Y resulta que en la Fiscalía de Madrid, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga a los aforados, pues hay una fiscala que le ha tocado el caso y lo ha estudiado y ha dicho, pero vamos a ver, yo lo que necesito es ver los correos, y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se busquen los correos, pero no se los dan porque la Fiscalía General del Estado, a través de Álvaro García, a través de la número 2, Geli, es decir, Sánchez Conde, Sánchez Condes, dice que no, que ahí no hay delito, que no hay delito. Y entonces que tiene que informar en contra de la admisión a trámite de la querella.
A tot això, l'entorn de Díaz Ayuso, o sigui, continua defensant que no es va cometre cap delicte, que això és una inspecció d'Hisenda com una maniobra del govern de Pedro Sánchez, que és una campanya en contra, que li van en contra tots els poders de l'Estat. És a dir, amb el que m'està explicant, aquest continua sent la defensa general de Díaz Ayuso?
Y claro, bueno, ellos ya no hablan sobre el tema del contenido del tema del delito fiscal, porque como eso está sub judice, porque hay una juez, el momento que yo le estoy contando es el momento anterior de que eso se judicializara. Ahora ya hay una juez en el mes de marzo, finalmente se presentó una querella por parte del Ministerio Fiscal contra Alberto González Amador, y eso ya se está tramitando, yo creo que el día 20 me parece que va a declarar él, y ya hay una serie de diligencias, y todo eso va por su... Pero es que no se necesitaba ningún impulso, entre comillas, político aquí, Marc. Es una torpeza como la copa de un pino. Y luego hay otra cosa, la querella se va a admitir a trámite, porque eso lo decidirá la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y entonces, aunque el fiscal diga no, eso se admite a trámite. Con lo cual, toda una serie de diligencias para determinar quién finalmente, que ya lo sabemos, porque sabemos que es Álvaro García quien quiso sacar ese comunicado, que la fiscal de Madrid, Superior de Madrid, se negó a hacerlo, Almudena Lastra. Eso se va a saber. Y entonces se están intentando, a través de la Junta de Fiscales de Sala de hoy, convencer a los fiscales para que apoyen a Álvaro García, en el sentido de que el informe sobre la admisión o no a trámite de la querella sea negativo. Pero si es que no van a poder evitarlo, si van a tener que declarar, si el señor Julián Salto le van a preguntar, cuando le llamen a declarar, ¿quién le pidió a usted los correos?
Exacto.
Claro, entonces la torpeza es tremenda, es un caso muy importante, porque, hombre, se trata de la pareja de Ayuso. Se trata de una persona que ha hecho unos beneficios con las mascarillas. Su hermano también hizo beneficios, el hermano de Ayuso. Pero bueno, el hermano de Ayuso aparentemente ya no sabía nada. Ahora tampoco sabe nada de esto. Pero, hombre, el círculo se va cerrando, ¿no?
Sí, claro. Pero
y entonces se han convertido en un caso. Sí. Es un caso de facturación, un caso de creación de empresas ficticias y de empresas pantalla. Lo han convertido en un caso donde la víctima es Díaz Ayuso y su novio. ¿Qué le parece?
Sí, i és el que li deia abans, de Díaz Ayuso, víctima de la maquinària del PSOE, no? Per entendre'ns, de la maquinària controlada pel PSOE, de la maquinària de l'Estat.
Exacto.
Doncs veurem com
acaba. Se ha hecho una bola de nieve y la Junta de Fiscales de Sala... que no se entiende bien, porque la Junta de Fiscales de Sala está garantizada por la... Cuando tú tienes una discrepancia con tu jefe, tu superior jerárquico, en este caso el fiscal general, puedes invocar en el artículo 27 del Ministerio del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la convocatoria de una Junta de Fiscales para que discutan el tema y decidan. Entonces esta señora, la fiscal de a pie de esta mañana, ha ido esta mañana a ver a los veintitantos fiscales que están allí reunidos. Algunos no han ido, pero bueno, son más o menos entre 20 y 28, para explicarles por qué hay que presentar ese, por qué el informe tiene que ser favorable a que esa querella se investigue. Y entonces ha ido allí y luego se ha ido y han quedado ellos discutiendo y ahora han seguido la tarde. Porque tuvieron que interrumpir al mediodía para hacer un homenaje a un fiscal que deja la fiscalía, José Luis Bueren.
Vostè creu, Ernesto, que al final el nom de Díaz Ayuso acabarà apareixent en tota aquesta història com a coneixedora de tots aquests tractes?
Hombre, va a haber...
Vostè m'ha dit, el círculo se está cerrando. ¿Sobre qui se está cerrando este círculo?
Bueno, primero sobre González Amador.
Això està clar.
Porque González Amador, porque él va a tener que declarar. Hay documentos firmados donde él acepta incluso una pena de 8 meses de prisión sin ir a la prisión, un pago de una cantidad muy importante.
Més de mig milió d'euros, sí.
Y por tanto, eso es una realidad. Todos los demás, las filtraciones y todo eso es gratuito. Pero es el tipo de fiscal general que este gobierno ha nombrado. Ya tuvimos en el caso Estampa, y yo le conozco por eso, al señor Álvaro García, que hizo un desastre total. Se cargó al fiscal del caso Villarejo, el señor Estampa, porque a la señora fiscal general del Estado no le gustaba.
Pues yo le demano, Díaz Ayuso...
A la pareja de la fiscal general del Estado, al señor Baltasar Garzón no le gustava.
Però Ernesto Díaz Ayuso, aquest cercle se li acabarà tancant també al damunt, o vostè creu que no? Que és una qüestió de la seva parella de González Amador i que ella no en sortirà esquitxada?
Hombre, yo no puedo afirmar que ella tiene algo que ver con esto, porque no lo puedo saber. Él, desde luego, es un facturero. Es lo que se llama en la jerga, aquí en Madrid, un facturero.
Un facturero.
Un tipo que se beneficia de poner a unos en contacto con otros y hacer negocio.
Un mediador.
Y, bueno, desde el momento en que es el marido, la pareja oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, evidentemente su caché... ha aumentado.
Ella es beneficia de ser de parella de qui és.
Claro, claro.
I pot ser que li expliqui, entonces... pot ser que li expliqui o que no li expliqui, o que ella vegi uns papers, o que ella recomani, o que no, o cap d'aquestes coses.
Claro, yo no lo sé, yo no sé esos detalles, pero lo que yo le decía cuando el círculo se cierra, que la realidad es muy fuerte. Pese a que el señor García, Álvaro García, ha cometido este error y ha utilizado la fiscalía de una manera absolutamente indebida. Hoy Miguel Ángel Rodríguez ha dicho, el señor Álvaro García va a terminar en la cárcel. Fíjese que envalentonados están.
Doncs veurem com acaba aquest cercle. Ernesto...
Veremos.
Sí, veurem. Ernesto, avui crec que és el dia. Una persona molt interessada... en política, en les clavegueres de l'Estat, en saber què es cou a Madrid, ja que potser hi ha algú que va tard a l'hora de Sant Jordi, quin dels seus llibres li recomanaria?
Bueno, yo le recomendaría mi último libro, que es un libro muy reciente, que es el caso Villarejo, que es Operación Jaque Mate. Uh-huh. Jaque Mate. Le quería decir una cosilla más,
sí.
Si puedo.
Digui'm ràpid.
Es una noticia. El fiscal promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix,
sí.
Le ha aplicado una sanción a una integrante de la Fiscalía Anticorrupción, una fiscal que se llama Carmen García Cerdá, y que estaba investigando el caso de Equipo Económico. Era la vieja consultora de Cristóbal Montoro, el ministro de Economía después. Y a esta señora, por unas discrepancias con el fiscal jefe, el señor Luzón, se dijo que había hecho unas instrucciones que no podía dar porque no seguía con esa parte de ese procedimiento porque está localizado en Tarragona y no porque está localizado en Tarragona, sino porque en esa parte del procedimiento discrepa ella de su jefe, el señor Luzón. Y entonces ahora eso pasó a la promotora de la acción disciplinaria y la acusaron, bueno, la amenazaron, todos los medios decían, hombre, la van a separar, la van a echar de la carrera porque ha cometido una falta muy grave. Bueno, lo que quería contarles, una noticia, es que el promotor de la acción publicitaria no plantea echarla ni nada, le pone una multa, le pide una multa que está prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1.000 euros por desobedecer a su jefe, el señor Luzón. Eso lo tiene que resolver el fiscal general del Estado, el señor Álvaro García, y ella también tiene que finalmente presentar sus alegaciones. Ella lo niega todo.
Molt bé.
1.000 euros.
1.000 euros. 1.000 euros. Ernesto, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosotros.
Fins
adiós.
Una altra. Adéu-siau. Fem una petita pausa i tornem, senyor Marcelí, cap a la fira de productes marins més important del món.
Hi ha potes de cranc? A mi m'agraden molt les potes de cranc.
Ara ho preguntarem.
RAC 1.
No et perdis Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilloer de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva ja les entrades.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ailey Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Aquest mes a Roma Coruma Suzuki, emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Coruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romacorumasuzuki.com.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, aquest.
El Trivial Musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
Tres dones i tres homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1. RAC1 i RAC1.cat.
RAC més 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Us imagineu que el millor pilot us faci de taxista? O que la millor xef del món us faci la paella del diumenge? Oi que seria una passada, això?
I tant.
Doncs és el mateix que si Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, us instal·la els panells solars a casa vostra i posa tota la seva energia al vostre servei a un gran preu. Aprofiteu i feu-vos autoconsumidors. Entreu a Hogares Acciona Energia i informeu-vos-en.
Doncs anem cap a Fira Barcelona, on des d'ahir s'està fent el Seafood Expo, la fira de productes marins més importants del món. Allà, entre gampes, musclos i bacallà, s'ha empillat la Maria Chinchó. Maria, bona tarda de nou.
Bona tarda a tots.
Estàs entre una gamba, un musclo o un tros de bacallà, on ets?
Efectivament, estic entre totes aquestes coses que has dit i un cargol de mar també que
però
tinc
això,
aquí al costat.
Maria, com ens ho hem d'imaginar? És com una gran peixateria o com és?
Això us ho he d'imaginar, que és el mobile del peix.
Carai!
No, és que així de senzill, perquè hi ha un munt d'expositors, o sigui, són més de 51.000 metres quadrats de fira, més de 2.240 expositors de 87 països diferents. És una autèntica bogeria amb peixos exposats, peixos de tota mena,
sí,
diguem,
peixos
vius.
El peix fa pudor, no sé quina mena de flaire.
Bé, prou bé. És veritat que quan entres al primer moment dius, sí, una mica que fa flaire.
Hi ha una mica d'impacte, hi ha una mica d'impacte.
Però realment, després, clar, això és gegant també, és molt ampli i no
ho
notes, o sigui, no. Però, Maria, el mobile és una fira on es presenten moltes innovacions. Sí. Vull dir, el peix
innovar, vull dir...
Hi ha coses... Es pot innovar. Hi ha, per exemple, una... És a dir, si tu vols fer de l'entrepà, sempre és típic de posar-te una lonxa, que ara no em surt en català. Una lonxa, com es diu?
Una llesca.
Un tall de formatge o un tall de pernil dolç, no? D'aquests finets.
Sí.
Doncs també hi ha ara tall de peix. S'està inventant que puguis fer-te un entrepà de surimi de peix. I així, d'aquesta manera, tu puguis anar a l'escola o a l'esmorzar o allà on vulguis...
Entrepà de surimi.
Entrepà de surimi, exacte.
Molt bé.
Això, per exemple, és una de les innovacions que s'està presentant en aquesta fira i que de moment encara no és comercialitzable, per tant encara no ho trobareu al supermercat, però si tot va bé, després d'aquesta fira ho acabaran comercialitzant, per posar-vos un exemple. Però n'hi ha d'altres també.
Hi ha peixeres amb llagostes vives?
Hi ha peixeres amb llagostes vives, que en tinc unes aquí al costat que m'estan mirant amb una cara molt interessant.
Pobreta.
Hi ha el peix com en una peixateria, no? Com si l'haguessis de comprar. Hi ha el producte ja processat, per exemple, doncs, empanades o aquestes llesques que dèiem de surimi, tot el tema del peix, amb tots els formats imaginables, estan aquí, en aquesta fira, que ara també és veritat que és l'hora ja de recollida. Comencen a treure una mica els productes dels estants i comencen a posar-los a les neveres, no?, perquè precisament no faci aquesta olor.
Hi ha muslitos de mar, que és allò que és aquella bola arrebossada...
També.
Que té una punta que és una pota petita de cranc. Sí.
M'agrada molt allò. M'agrada molt.
A mi també m'agrada. Però què és allò?
Un arrebossat taronja.
Sí, sí, però què hi ha allà dins?
Molt bo.
Però quin tipus de peix?
Hi ha cranc, hi ha gamba...
Que no vols saber-ho tot, doncs el que hi hagi, ho agafes per la cua i t'ho menges.
Peix bonic.
De vegades s'ha de preguntar tant. T'ho menges?
La croqueta marítima.
Allò està ben bo, doncs tira cap a baix.
És la croqueta de mar, efectivament.
Sí, senyor.
Exacte. Per sort, per intentar-me jo, quan he entrat en aquesta gran fira, per sort m'he trobat un sabadellenc que resulta que havia jugat amb el meu pare a Futbito. Sí, i m'ha reconegut per això. Diu, tu ets la filla del Jaume Xinxó. I dic, efectivament, doncs jugava amb ella a Futbito. I dic, va, guia'm, com ho he de fer? Cap on he d'anar? I en Josep Garcés m'ha donat unes pistes.
Ara estàs en el hall 3, llavors hauries d'anar cap al hall 3, però al següent, que allà hi ha ostres i donen copa de cava al mateix temps que pots menjar una ostra. Jo crec que podries... Jo no ho he provat. Ah, ja també m'han dit que hi ha com un pernil curat de tonyina, que diuen que està molt bo també. Està també per allà. Jo no he pogut anar, estic aquí encadenat a una màquina.
Fixa't, pernil de tonyina.
M'encanta això, us trobo molt boníssim,
això ha de ser bo.
La pregunta és, què pots portar fins aquí, Xinxó?
El que us puc portar és una nevareta...
I vareta de merluza.
Una nevareta de peix de Catalunya, oh, i un davantal també de peix català que m'han regalat a l'estand de Catalunya.
Molt bé.
Però, clar, buit. De moment està buit.
Com?
O sigui, nevareta buida. De la nevareta buida. Home, sí. Maria.
Però ara que treuen... Escolta, ara que treuen les coses, ves omplint-ho,
no? Sí, agafa la nevera, si no està tancada amb clau, obre i ho omple. Les neveres grans que tallada. Sí,
mira què puc arreplegar.
Ha sigut una mica de baixó, no? Pensava que hi havia una nevareta de peix. Dic, mira, aquí
encara... No s'hi fixaran, allà una sípia, un...
A veure, aquí, mira, aquí n'hi ha una de nevera que està ben sola, no hi ha ningú. Vaig a mirar si es pot obrir.
Ai,
conya, que es pot obrir. A veure, què voleu?
Què hi ha?
Sí, salmó, posa salmó.
Vale,
però això t'estàs fent, està permès?
Calla, Cailà.
Calla.
A veure, estic patint.
Estic acostumada que em fan fora dels llocs.
Sí, ara d'aquí.
Però què, està embolicat o com està?
No, és que està aquí... És que no sé si és de veritat, vaig a tocar-lo.
No, a veure, Xinxó, si serà d'exposició...
Agafa.
Ens agafarà un...
Agafa, millor demanar perdó.
El foc humat de tot.
Està com enganxat, no ho puc passar... Jo crec que és de mentida.
Home, si està enganxat, ha de ser de tretzo.
O congelat,
que a vegades s'enganxa. Jo crec que aquest és de mentida. O està molt congelat o és de mentida. Una de dos. Jo crec que és de mentida, que ens estan fotent aquí gat per llebre.
Mira,
Lluç per llobarro.
Mentre ho acabes de dilucidar, ens acompanya Carlos Arguiñano.
Hola, família. Què tal? Com us dais? Bueno, supongo que en la feria si fut debe haber mi caldo casero de paella, ¿no? Buenísimo.
Esta paella no la supera ni Arguiñano.
¿Cómo va esa paellita, Carmen?
Fácil.
Caldo paella fácil, el sabor de casa.
Hablando de cocinar, ¿sabes?
Colocando todos los productos,
por supuesto.
Carlos.
¿Y sabes el chiste del marido que le dice a su mujer? A ver. Oye, si supieras cocinar, nos ahorraríamos un dineral en la cocina. Y ella dice, pues si supieras hacer el amor, nos ahorraríamos un dineral en el jardinero. Oye, y ahora que hace frío en la calle, qué mejor que un buen caldito casero, caldo de pollo.
Venga, hoy quiero convenceros de que nuestro caldo es casero y sabe cómo es de casero.
Caldo de pollo. No creo, Carlos.
Vamos a verlo. Aquí lo hacemos con ingredientes naturales, cocidos 3 horas y sin conservantes, porque se esteriliza a 150 grados.
Como el de casa.
Reto superado.
Apto para celíacos.
Ara, és un geni, és com si nosaltres que treballéssim a la ràdio mantéssim micròfons. Vull dir, que clar, és perfecte.
Un caldito apto para celíacos. Y hablando de celíacos, ¿sabéis el chiste?
Ah, un chiste.
Sí, hombre, la chica que conoce a un chaval dice, oye, que yo soy celíaca. Y él dice, yo soy antoníaco. Oye, ¿y si no os gusta el caldo, os traigo sofrito?
A ver cómo hace Arguiñano su sofrito.
Tenéis que pelar, cortar y sofreír.
¿Cuánto trabajo?
Carmen, ¿por qué eres tú?
Gallina blanca, sofrito.
Mi trabajo que te quito. Con tomates de la huerta, venga, y cebolla pochadita, claro, con aceite de oliva, virgen extra. ¿Cómo lo harías tú?
¡Qué rico!
¡Claro!
Y pruébalo, pisto casero.
Riquísimo y listo.
Y os digo una cosa, anar fent cabaix, ¿eh?
Y trabajo que te quito entre los anuncios y los libros. Oye, a hacer buen cajón.
A ver, Chincho, ¿qué me estarás explicando?
Mira, doncs m'he trobat el Paco Canalejo, que és d'una empresa que es diu Europeix S.A., una empresa que treballa
Europeix
amb el peix de costa. Europeix S.A.
Molt bé, molt bé.
El peix de costa.